El balanç de víctimes mortals de l'accident ferroviari de Còrdoba ascendeix a 43. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Són els cossos que ja s'han aconseguit recuperar del tràgic succés que va tenir lloc diumenge. Segons la Guàrdia Civil, en queden dos per treure, un fet que podria donar per conclosa la recuperació de cadàvers, ja que en total s'havien presentat 45 denúncies per desaparicions. De fet, ja es coneix la data per l'homenatge d'estat a les víctimes, serà dia 31 de gener a Huelva. Això quan la investigació ha desvetllat que dos o tres trens que passaren abans de l'Irio, el tren que va descarrilar, tenen marques, Toni Mateu, semblants a les del tren accidentat.
El ministre de Transports, Òscar Puente, ha explicat que falta conèixer si hi havia alguna cosa sobre la via o si era la mateixa via que estava a punt de rompre's. En una conferència de premsa de fa just un minut, Puente ha anunciat que compareixerà al ple del Congrés per donar totes les explicacions pertinents i ha reiterat que la investigació és complicada i que necessita temps.
No se va a realizar ningún tipo de especulación. Hablar de causas antes de contar con conclusiones técnicas es precipitado y, sobre todo, poco respetuoso con las víctimas y sus familias.
Declaracions de Puente de fa just un minut i tot això quan ha sortit a la llum els àudios del dia de l'accident en què se sent el centre de control d'Atocha de Madrid que intentava contactar amb el maquinista de l'Àlvia, que possiblement ja havia mort, i en un altre que el conductor de l'Irio no era conscient del xoc amb l'altre tren.
Avui Adif ha tornat a reduir la velocitat, ha estat a la línia Madrid-València després que un maquinista hagués informat avui hora baixa d'una sèrie d'incidents. Mentre a Catalunya es manté suspès el servei de Rodalies després de l'accident de nit, el seu pas per Gelida, que va deixar un mort, un maquinista en pràctiques de 28 anys i una trentena de ferits.
El Mossos d'Esquadra han recuperat avui hora baixa mateix la caixa negra d'aquest tren i han començat a investigar-la.
El sindicat que representen els maquinistes han convocat vaga a tot l'estat del 9 a l'11 de febrer per reclamar mesures que garanteixin la seguretat ferroviària després d'aquests dos accidents.
I els maquinistes a les Illes Balears decidiran demà a les 10 del matí si s'hi afegeixen a aquesta vaga general. Una decisió que tot apunta que sortirà que sí, segons el president del Comitè d'Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca, Ricardo Mas.
Es verdad que individualmente se puede acoger cualquier trabajador en la convocatoria, pero dada la circunstancia, lo deseable es que el ámbito de representación sea cuanto mayor mejor, y imagino que es lo que va a salir de ahí.
I avui ha arrencat Fitur a Madrid, marcat per aquest dol i per aquests accidents ferroviaris que han modificat l'agenda. El model turístic balear inicia un procés de canvi irreversible cap a la desestacionalització.
Aquest és el missatge que han volgut deixar clar el representant del govern de les Illes Balears a la primera jornada de Fitur, que tanca portes en aquest moment, a aquesta primera jornada. Segons el vicepresident econòmic, Antoni Costa, les Balears ja no creixen en qualitat, sinó que ho fan en qualitat.
Les Illes Balears creixen el doble en valor que en volum. Són capaços de créixer un 5% en valor i, en canvi, el nombre de turistes en temporada alta no creixen ni un 1%, 0,7%. I en temporada, totes les temporades, creix poc més d'un 2%.
El govern ha anunciat que aquest estiu es posarà en marxa una aplicació mòbil que permetrà veure en temps reals l'ocupació de les platges.
I dos germans es troben en estat greu després que son pare els agredís amb un ganivet de cuina a Son Goleu, a Palma.
Es tracta del fill de 21 anys que està ingressat a l'UCI de Son Espases a causa de la ferida d'arma blanca que va rebre a l'abdomen, mentre que la filla, menor d'edat, ha hagut de ser operada d'urgència a causa de les ferides alarmants. Segons n'ha informat la Policia Nacional, aquesta agressió es va iniciar en el marc d'una brega al seu domicili entre pare i fill i quan la mare i la germana intentaren mediar-hi.
I en els esports, el Reial Mallorca continua preparant el partit de diumenge contra l'Atleti de Madrid. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre. El tècnic Jago Barrasate i la plantilla mallorquinista fa feina amb l'objectiu de sumar al Metropolitano la segona victòria consecutiva. Després d'haver guanyat l'Atleti Club, l'equip ha agafat confiança i vol donar la sorpresa contra l'Atleti de Madrid. Per diumenge, Jago va recuperarà el lateral Pablo Maffeo i podrà comptar amb el capità Antonio Raillo. Més complicat ho tindrà Manu Morlanes, que continua recuperant-se, i la nova incorporació, Justan Canlumbà, continua agafant el ritme. Precisament en aquesta hora, el pròxim rival del Mallorca juga partit de Champions. Ho fa a Istanbul contra el Galatasaray. De moment, l'Atlètic de Madrid ja guanya. Ho fa al minut 19 per 0-1, en gol des del minut 4 de Juliano Simeone. I Iker Casillas i Patri Guijarro juguen des de fa 5 minuts la semifinal de la Supercopa d'Espanya amb el Barça. Les blaugranes cerquen contra l'Atlètic Club de Bilbao un bitllet a la final de dissabte on ja espera el Real Madrid.
I la EMET manté fins demà avisos groc per fort vents i també per mala mà. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Que és el que ens espera, a més de mala mà, fort vents també a partir de demà.
Sí, demà tornàvem a entrar dins un ambient més inestable. Avui hem dit adéu a la borrasca Harry i demà començam a conèixer els efectes que ens deixarà la borrasca Ingrid, que es comença a acostar. Per tant, demà esperam una reactivació de les pluges d'entrada, unes plogudes que de matinada poden afectar totes les illes i ja durant el dia afectarien més clarament les illes de Mallorca i Menorca. De fet, les pluges poden tornar-se persistents a punts de la Serra Tramuntana, sobretot, i les acumulacions poden tornar-se relativament destacables. Per tant, demà, un dia més de cel carregat i gris a Mallorca i a Menorca. En el cas d'Eivissa i Formentera sí que es veurà que esperam que s'obrin bastantes més estones de sol. El vent també tornarà a agafar força després d'unes hores de treva i tornarà a bufar en cops forts tant de mestral com també de tramuntana. I aquesta dinàmica de temps canviant i sobretot dinàmica ventosa la mantindrem tot el que queda de setmana.
I pel que fa a les temperatures?
Baixaran una mica, demà coincidint amb el front fred que ens arriba. Avui han pujat, demà tornen a caure, per tant, màximes a la majoria de bandes per davall dels 15 graus.
Gràcies, Dani. De fet, per mort d'aquests fort vents i l'onatge, l'Ajuntament de Manacor mantindrà tancades 4 platges del municipi El Manco fins demà, com dèiem, per aquesta mala mà. També a Eivissa s'ha vist afectada una carretera que ha estat tallada al trànsit d'Escobells a Cala i Entrisca, a Sant Josep de Talaia per mort d'una esllavissada, per mort d'aquestes pluges intenses de les darreres hores. Informació que vos ampliarem al llarg d'un informatiu que és possible gràcies a la feina de Joan Jiménez, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 7 minuts. L'homenatge d'estat a les víctimes de la tragèdia d'Adamuz serà dissabte de la setmana que ve, dia 31 de gener a Huelva, serà al matí i estarà presidit pels Reis. És la data consensuada entre l'executiu espanyol i andalús, així ho han acordat el president del govern central, Pedro Sánchez, i el de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha mantingut una conversa telefònica per intercanviar informació sobre l'assistència a les víctimes i l'evolució dels treballs a la zona de l'accident ferroviari a Còrdoba. Això quan el balanç de víctimes mortals ascendeix a 43 després de trobar un altre cadàver a l'Àlvia. La Guàrdia Civil assegura que queden 2 desapareguts per recuperar d'aquest tren accidentat. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha explicat avui que 2 o 3 trens que passaren abans que l'Irio, en què s'han trobat marques a les rodes i ara s'analitzen, ja tenien marques semblants a les d'aquest tren que anava en direcció a Madrid i que va descarrilar diumenge capvespre.
Puente, el ministre, ha explicat que aquestes marques són semblants a les trobades a la plataforma que sustenta el tren sobre les vies. Unes marques que podrien ser o bé la causa o la conseqüència del descarrilament. Aquestes marques són tant el primer vagons que no varen descarrilar, però també són els que varen sortir-se dels rails i varen envair la via contrària. Ara cal saber si són provocades per algun objecte que caigués damunt la via o si eren del mateix rail que ja es començava a rompre.
De fet, el ministre Òscar Puente ha explicat en una conferència de premsa d'avui hora baixa que la investigació serà complexa i llarga.
Una compareixença que encara ara dura i per aquest motiu Puente ha anunciat que pròximament compareixerà al ple del Congrés.
Quiero ser muy claro en este punto. No se va a realizar ningún tipo de especulación. Hablar de causas antes de contar con conclusiones técnicas es precipitado y sobre todo poco respetuoso con las víctimas y sus familias.
Puente, en aquesta compareixença de premsa d'avui a hora baixa, ha anunciat una compareixença, com dèiem, al Congrés dels Diputats.
Efectivament, una conferència de premsa que a hores d'ara encara dura i que el ministre de Transports, Òscar Puente, ha aparegut acompanyat dels responsables d'Adif i també de Renfe. Han assegurat que ells també compareixeran a la Comissió d'Infraestructures del Congrés per donar-ne explicacions. El director de Trànsit d'Adif s'ha referit d'aquesta manera a les dificultats que comporta aquesta investigació. Aquest que sentireu ara és Ángel García de la Bandera.
Tengan en cuenta que son muy pocos segundos los que pasan muchas cosas y es difícil entre todos los actores que están participando conocer el contexto global de la situación.
I en les darreres hores també s'ha donat importància a una peça d'un dels trens del qual el rotatiu de New York Times n'ha publicat una fotografia a la vorera d'un torrent.
La Guàrdia Civil ha assegurat que ja en tenia constància d'aquesta peça, volien dir, i que forma part de la investigació. Es tracta d'un eix d'un dels trens i, segons la Guàrdia Civil, ja la tenien localitzada abans de la publicació al diari dels Estats Units. Han informat que l'havien localitzada en drons, però que a causa del seu volum i pes encara no l'han pogut moure del lloc.
En les darreres hores també s'han conegut diversos àudios interns en què es demostra que varen confluir moltes circumstàncies en molt poc temps. En un d'aquests àudios s'ha publicat la conversa del maquinista amb el centre de control d'Adif.
Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua, repito. Descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua.
Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar.
En el tráfico de más días urgentemente, por favor.
Sí. No hay ningún tren llegando.
Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche incendiando.
Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí. Ahora me pongo en contacto con usted.
Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren.
Vale.
En aquesta conversa se sent el maquinista de Lirio, que és el tren que va descarrilar, que anava direcció Madrid, diumenge, hora baixa, que parla d'un descarrilament sense ser conscient ell mateix de la col·lisió amb l'Àlvia.
I Òscar Puente assegura que demostra aquesta conversa que la sortida de la via de dos dels vagons i el consegüent xoc amb el tren que venia de front es varen produir de manera gairebé simultània i per això el maquinista no en va ser conscient, ni ell ni el controlador del pas de l'Àlvia per aquell punt en aquell precís instant. Tot i la violència del xoc en els vagons de davant de l'Irio, pràcticament ni se'n varen temer, ja que es troben intactes.
I mentre els tècnics intenten establir quina és la causa de l'accident amb la línia Madrid-Sevilla tallada, Adif ha reduït avui hora baixa la velocitat de la línia Madrid-València.
Aquesta decisió s'ha pres després que un maquinista hagués informat d'una sèrie d'incidències. La limitació afecta a un tram de gairebé 2 quilòmetres i serà avui vespre que Adif comprovarà si persisteixen els desperfectes o si, per contra, ja s'han reparat i es pot retornar a la velocitat habitual. Així ho ha explicat Ángel García de la Bandera, que és el director de trànsit d'Adif, a què obeixen aquestes restriccions.
Estas limitaciones se pueden poner porque se van a realizar trabajos. Se pueden poner porque en una revisión se ha inspeccionado y se asegura el confort de los viajeros o las medidas de seguridad.
I aquestes limitacions s'afegeixen a les que ja s'han adoptat a la línia entre Madrid i Barcelona. En un tram entre Madrid i Saragossa el tren circula a 160 km per hora, mentre que en altres trams la velocitat màxima és de 230. Es tracta d'una decisió temporal fins que se'n revisin tots els punts.
Tot això després que ahir hora baixa també reduís la velocitat, Adif la reduís a la línia Madrid-Barcelona. Catalunya es manté suspès el servei, mentrestant, de Rodalies sense, de moment, cap previsió de quan es podrà restablir. Els tècnics d'Adif continuen des de la matinada d'ahir fent inspeccions en totes les vies per comprovar-ne l'estat i evitar més accidents com el d'ahir vespre que va tenir lloc al seu pas per Gelida i que va deixar un mort, un maquinista en pràctiques de només 28 anys i una trentena també de persones ferides.
El tren va col·lidir amb un mur que, segons les primeres investigacions, hauria caigut sobre la via. Ara els investigadors tracten d'aclarir si la paret va cedir durant el pas del tren o bé abans i si es va amollar aquesta paret a causa de la pluja. Els investigadors del cos del Mossos d'Esquadra, desplegats a la zona zero de l'accident, han recuperat avui hora baixa la caixa negra del tren i han començat a investigar-la.
Com dèiem, a Catalunya continua aturat el servei de Rodalies, trens regionals i mitja distància arran d'aquest accident i no es reprendrà fins que s'acabin de revisar les vies.
Segons el càlcul de la Generalitat, més de 400.000 persones s'hi han vist afectades per aquesta suspensió. Protecció Civil recomana facilitar el teletreball i per això no ha evitat els embossos permanents, sobretot en els accessos a Barcelona i les llargues cues de persones que al llarg de tot el territori intentaven accedir als autobusos que s'han habilitat, volien dir, per intentar compensar la manca de tren. De moment es desconeix quan es podrà reactivar aquesta circulació. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
Fins que, com vàrem dir ahir, i com dic, repeteixo, és el principi que va guiar la decisió d'ahir de suspensió de tot el sistema, fins que no tinguem les garanties i el treball complert de tota la infraestructura, de tot el sistema de Rodalies en criteris de seguretat, no podrem acotar exactament la represa del servei.
A causa d'aquesta manca de servei, Ferrocarril de la Generalitat ha incrementat l'oferta de trens aquest cap vespre per facilitar la mobilitat arran de l'aturada de Rodalies. A l'estació de Sant de Barcelona, els maquinistes han fet avui 5 minuts de silenci en senyal de dol i també ho han fet per exigir que es prenguin mesures per evitar que accidents com aquests tornin a passar.
Avui matí, el Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris anunciava que convocaria una vaga i, de bé, aquesta hora ja saben quan es convoca. Serà del 9 a l'11 de febrer, dia 9, dia 10 i també dia 11. Ho fan per reclamar mesures que garanteixin la seguretat ferroviària després dels accidents d'Adamus a Còrdoba i aquest que vos comentaven de Gelida a Barcelona. Recorden que entre les persones mortes hi ha 3 conductors.
A les Illes Balears, els maquinistes decidiran demà a les 10 del matí si s'afegeixen a aquesta convocatòria, mentre el comitè ha avançat i Beta Ràdio, que tot apunta que serà que sí. Es trobaran a l'estació de la Universitat de les Illes Balears per tractar l'adhesió a aquesta convocatòria i les possibles deficiències amb les quals han de bregar en el dia a dia. Ricardo Mas és el president del comitè d'empresa del Servei Ferroviaris de Mallorca.
Es verdad que individualmente se puede acoger cualquier trabajador en la convocatòria. Pero dada la circunstancia, lo deseable es que el ámbito de representación sea cuanto mayor mejor, y imagino que es lo que va a salir de ahí.
Aquestes són les declaracions de Ricardo Mas en relació a la possibilitat d'aturar-se, d'afegir-se en aquestes aturades o no. Recordem que en aquests 2 accidents que ha ocorregut en aquestes darreres hores són 2 els maquinistes morts i, per tant, company de professió de Ricardo Mas, de que parlaven com a representant del comitè d'empresa del Servei Ferroviaris de Mallorca. En qualsevol cas, el comitè d'empresa de SFM afirma que viatjar en tren a Mallorca et segur. Així tot, però, a la trobada s'examinaran una sèrie de qüestions com és l'estat de les infraestructures, com afecta la seguretat i recopilaran també els principals problemes en què es troben els maquinistes de manera històrica.
Ha habido conatos y cosas que nos suenan muy similares a la península. Ya puedo hablar de vibraciones. Bueno, o sea, lo que pasó ayer en Cataluña, aquí ya nos pasó, con el accidente en Sineu. Un muro mal ejecutado, una chapuza que cayó a la vía y descarriló el tren. Eso sí nos ha pasado. Tener vibraciones o roturas de carril y denunciarlas cuando pasan los maquinistas y tener que esperar a que tenga una respuesta un día, 2 días, 3 días.
Mas fa referència a l'accident de tren ocorregut el maig de l'any 2010 en el trajecte entre Manacor i Palma, uns 150 metres de l'estació de Sineu, en què el maquinista va resultar ferit molt greu, un fet que li va generar una invalidesa permanent.
La causa d'aquell fet, recordem, va ser que va xocar contra els enderrocs d'un mur que havien caigut precisament sobre la via. I també a Sa Pobla hi va haver un altre accident fa poc més de 24 anys, un dia de boira per la manca d'un senyal o semàfor que alertàs d'un tap de formigó. Són alguns dels exemples que ha recordat IBT Ràdio el comitè de SFM, que denuncia que s'han incrementat molt les freqüències, però no el manteniment de les vies. També demanen un taller més professional que sigui exclusiu per al sector i que els escoltin, perquè són ells, asseguren, els que saben de primera mà l'estat dels trajectes. El comitè és contundent i no es pot escassejar amb la seguretat, asseguren.
I de les reaccions polítiques, avui la ministra de Treball i vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha visitat la zona sinistrada de Còrdoba, ha lloat una altra vegada la col·laboració institucional davant d'aquestes tragèdies.
Desde luego, las gracias por esta colaboración institucional. Este es el país que queremos ver. Es el país que queremos ver. El país que defiende los servicios públicos, que defiende con cariño a la gente que está sufriendo.
Tot i això, el Partit Popular exigeix explicacions al govern central sobre l'actual crisi ferroviària.
Juan Bravo, vicesecretari d'Hisenda del Partit Popular, ha anunciat que faran feina perquè se sàpiga la veritat, ha dit, sobre els accidents ferroviaris i la situació de les infraestructures.
Por parte del Partido Popular nos ponemos, adquirimos un compromiso con todos los españoles y es firme. Trabajaremos sin descanso para que se conozca la verdad de la tragedia y de la situación real de nuestras infraestructuras. Trabajaremos sin descanso para que se conozcan las causas del accidente y se exijan todas las responsabilidades en la gestión a lo largo de estos años.
I avui ha començat la fira turística Fitur. A Madrid ho ha fet amb actes modificats en senyal de dol per aquests accidents ferroviaris. El model turístic balear ha iniciat un procés de canvi irreversible cap a la desestacionalització. Aquest és el missatge que han volgut deixar clar els representants del govern balear avui a la primera jornada de Fitur, que tanca portes en aquest moment i que ha estat marcat, com dèiem, pel dol oficial per les víctimes de l'accident a Còrdoba. A IFEMA, la seu de Fitur, hi és la nostra companya, Madrid, Sandra Martínez. Bon vespre.
Bon vespre. Amb un minut de silenci, amb anul·lacions i canvis d'agenda, la primera jornada de la gran fira turística del mercat espanyol abaixa la barrera i ho fa amb un missatge ben clar per part de les institucions balears. A les Illes ja no es creix en quantitat, sinó en qualitat. Un canvi de tendència a qui li ha posat nombres el vicepresident econòmic, Antoni Costa.
Les Illes Balears creixen el doble en valor que en volum. Són capaços de créixer un 5% en valor, i en canvi el nombre de turistes en temporada alta no creixen ni un 1%, 0,7%, i en temporada totes les temporades creix poc més d'un 2%.
Una tendència que asseguren ja està consolidada, tal i com ho confirmen les previsions per enguany, i que calculen que la despesa turística augmentarà gairebé un 5% i superarà els 24.600 milions d'euros. Això sí, adverteix Catalina Barceló, la directora general d'Economia, si les coses segueixen com fins ara.
Nosaltres analitzem el futur en base a el que ha passat en el passat. Això significa que el model no contempla incerteses de l'entorn propis que estem coneguent ara i que podrien modificar aquest resultat final per 2026.
L'àrea econòmica de l'Executiu Balear fa una advertència també al sector. És necessari invertir en noves tecnologies i fins i tot, diu Costa, anar un poc més enllà.
Les Illes Balears han de ser capaces de fabricar innovació en turisme. És a dir, que empreses innovadores en turisme s'instal·lin a les Illes Balears i generin valor afegit a les Illes Balears.
Precisament, Sandra, parlant d'innovació, avui la presidenta del govern, Marga Proens, ha fet un anunci relacionat amb les noves tecnologies.
Parlem d'una aplicació que s'espera que estigui en marxa abans de la temporada alta i que facilitarà als usuaris informació sobre l'estat de les platges al moment real. És Marga Proens.
En temps real, en el teu mòbil, tu podràs veure com està cada platja. En quant a ocupació, en quant a quin tipus de bandera hi ha, en quant a qualitat de l'aigua, una, perquè les administracions públiques puguen prendre decisions per redirigir aquest flux, i l'altra, perquè tant turistes com residents puguin prendre també decisions que redundin al cap i a la fi a una major comoditat.
També avui hem pogut escoltar les previsions optimistes del grup Melià, que veu com les reserves en els seus establiments han augmentat un 10% aquesta temporada. Veurem quins comptes fa la Federació Hotelera de Mallorca, que demà farà el seu balanç en el que serà una de les convocatòries destacades de la segona jornada de la fira a l'estand de les Balears.
Gràcies, Sandra, en directe des de Madrid. I el Consell d'Eivissa ha presentat precisament a Fitur un nou segell contra el transport pirata. La institució ha creat aquest nou distintiu en la col·laboració del sector per diferenciar les empreses de transport discrecional i les VTC que compleixen amb la legalitat.
Es tracta d'un sistema d'identificació visual i verificació mitjançant un codi QR. En escanejar-lo, l'usuari pot accedir a una fitxa oficial amb informació com es tracta o com és el cas de la llicència de l'operador, la seva vigència, la darrera inspecció i també hi ha inclòs un canal d'incidències. La Federació Empresarial Balear de Transports, que col·labora amb aquesta iniciativa, assegura que així es protegeix protegirà la seguretat dels visitants i també la reputació d'Eivissa com a destinació turística de qualitat.
A Fitur, precisament, ha estat on la cadena Vibra Hotels, la que més establiments i places turístiques té a l'illa d'Eivissa, ha anunciat que abandona la Federació Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera.
Aquesta sortida es veu motivada per la immobilitat de la federació a l'hora d'adaptar-se als temps actuals. Consideren que ja està obsoleta, així tot, però no descarten retornar-hi si hi ha canvis dins aquesta agrupació. La mateixa decisió es va prendre a final de l'any 2024 la cadena Palladium Hotel Group, que és un altre dels grans gegants hotelers de l'illa d'Eivissa.
I no hi haurà temps per la temporada que ve, però sí que és una intenció més a llarg termini que les pitiuses eliminin la limitació d'entrada de vehicles entre formenterers i eivissencs. Per fer-ho, però, és necessària una modificació de la llei que s'haurà d'aprovar primer, Regina Mayans, al Parlament.
La temporada passada, el Consell d'Eivissa i el de Formentera anunciaren que les restriccions de mobilitat per als vehicles pitiusos desapareixerien. Això, però, encara no es podrà aplicar aquest estiu. Aquest canvi suposa haver de modificar la llei i, per tant, que l'hagi d'aprovar el Parlament. Mariano Juan és el conseller de Mobilitat d'Eivissa.
M'ha d'acordar demanar, efectivament, i confirmar que el govern balear aixequi aquestes restriccions entre les illes germanes, entre les illes pitiuses. És una modificació que requereix modificació de llei. Per tant, és algo que es tindrà que aprovar el govern balear, el Parlament balear, en el seu moment.
Amb dos consells ja han iniciat els tràmits, ho explica Verónica Castelló, consellera de Mobilitat de Formentera.
De moment no es pot dur a terme perquè primer s'han de promoure uns canvis de la llei en el Parlament. Està tot parlat amb el govern balear, està feta la petició, però encara no s'ha elevat el tràmit en el Parlament. Per tant, de moment, com us mana la llei, hem de fixar un cupo per als eivissencs, una quota.
En el cas de Formentera i segons acord de ple, la decisió de mantenir o no la quota per als eivissencs l'havia de prendre el Consell d'Entitats. De moment, però, aquesta proposta encara no ha estat consultada amb les associacions.
Localitzat un cadàver en avançat estat de descomposició, s'ha localitzat a Cal Agulla, a Cap de Pere.
La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort d'aquest home trobat en avançat estat de descomposició a aquesta cala. Va ser ahir dimarts, de ben les 9, quan el servei d'emergència es van alertar de la troballa del cos sense vida. Els investigadors fan feina ara en la hipòtesi que es pugui tractar d'un migrant mort quan viatjava amb una embarcació des de les costes del nord d'Àfrica.
I són dos germans els que han resultat ferits greus aquesta matinada passada a la barriada de Sant Gotleu a Palma després que el seu pare presumptament els agredís amb un ganivet de cuina. El fill de 21 anys està ingressat a la unitat de cures intensives de Son Espases a causa de la ferida d'arma blanca que ha rebut a l'abdomen, mentre la filla, menor d'edat, ha hagut de ser operada d'urgència a causa de les ferides de les mans.
Segons ha informat la Policia Nacional, l'agressió s'ha iniciat en el marc d'una brega al seu domicili entre pare i fill, quan la mare i la germana han intentat mediar-hi per separar-los. Ha estat aleshores quan han sortit al carrer per demanar ajuda a la plaça d'Orson Welles. El pare, de 53 anys, ha estat detingut acusat d'un delicte d'homicidi i és de tentativa d'homicidi i és a l'unitat de psiquiatria de Son Espases perquè l'avaluïn. El progenitor també presenta ferides, però de moment es desconeix si ha estat ell mateix que se les ha causades. La mare, que també tenia algun talls, l'ha netès al mateix domicili familiar. La Policia Nacional ha confirmat que no existeixen denúncies prèvies contra l'home per violència domèstica.
I el govern ha començat a distribuir el protocol marc de coordinació davant les violències masclistes per mirar de garantir una atenció equitativa arreu de les illes.
Aquest document conté eines per facilitar la detecció del cas o millorar l'acompanyament i evitar la revictimització. Entre les eines hi ha un mapa de recursos digitals destinats a professionals que atenen dones que es reconeixen víctimes de la violència masclista, però també per a personal sanitari, com per exemple quan se sospita que una dona en pateix. Cati Salom és la directora de l'IBDona.
Com podem tenir aquesta veu d'alarma, no? I quin circuit hem de... I nosaltres, a través d'un fluxograma, les deim, pues, si detectau una sospita, heu d'anar cap aquí, heu d'anar cap allà, si... Llavors verbalitza, feis aquest circuit i especificam un poc tot això.
El judici per assassinat de la veïnada de Palma Matilde Muñoz a Indonèsia ha continuat avui a l'illa turística de Lombok en la declaració com a testimoni del metge forense.
El testimoni ha apel·lat a l'informe policial que recull el resultat de l'autòpsia que es va dur a terme dia 4 de setembre passat a l'Hospital Policial de Lombok i que va revelar que Muñoz, que aleshores tenia 72 anys, va morir per asfíxia. Llavors, l'informe en qüestió indicava que la víctima presentava signes de traumatisme al cap, al coll i també al pit, cosa que reforça la sospita que hauria patit violència.
I el jurat popular ha començat a deliberar contra l'acusat d'homicidi per matar un home que va entrar a robar a la seva finca d'Inca l'any 2020. Avui matí han quedat aïllats fins que tinguin un veredicte.
El jurat popular haurà de decidir si queda aprovat el delicte d'homicidi i de robatori amb força, tal com considera la Fiscalia, amb els fets que es varen exposar la setmana passada en un judici en què hi ha quatre acusats. L'acusació particular, en canvi, demana que es consideri assassinat. El principal acusat ha assegurat que va actuar en defensa pròpia. Altres assaltants, també jutjats, afirmen que l'home va acarnissar l'assaltant que va morir. El Ministeri Fiscal demana 15 anys de presó, l'acusació particular, en canvi, en demana 25. Per als altres tres, en demanen 11 mesos per robatori amb força.
I el president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, Carlos Gómez, assenyala que la integració dels tribunals d'instància a l'arxipèlag, tal com mana la llei d'eficiència en la justícia, s'ha produït sense incidència especials. Un dels grans canvis de la nova norma són les mediacions que, segons Gómez, han ajudat a davallar els assumptes judicials en l'àmbit civil. Només en el tercer trimestre de l'any passat, un 27% han caigut.
La manca de jutges continua sent, en opinió seva, el principal problema que es veurà alleugerit entre el mesos de gener i febrer perquè se n'incorporaran 7 als diferents partits judicials.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, el ministre de Transports i els president de Renfe i Adif compareixeran per donar explicacions al Congrés dels Diputats sobre l'accident ferroviari d'Adamuz. La data, però, encara es desconeix.
Així ho ha explicat en una roda de premsa avui a la baixa mateix el ministre Òscar Puente, qui ha insistit en no especular sobre la causa de l'accident i ha explicat que la investigació serà complexa i llarga.
És una investigació compleja que requiere tiempo, de un análisis detallado y de la revisión exhaustiva de todos los actores implicados. Todos los factores deben ser analizados. Quiero ser muy claro en este punto. No se va a realizar ningún tipo de especulación. Hablar de causas antes de contar con conclusiones técnicas es precipitado y, sobre todo, poco respetuoso con las víctimas y sus familias.
Declaració del ministre Òscar Puente d'avui a la baixa mateix en una compareixença davant la premsa que encara dura i en què està acompanyat de responsables d'Adif i també de Renfe. La investigació ha revelat que dos altres trens que passaran abans que l'Irio, el tren que va descarrilar, tenen marques semblants a les del tren accidentat. Puente ha explicat que falta saber si hi havia alguna cosa sobre la via o si era la mateixa via que estava a punt de rompre's.
Tot això quan el balanç de víctimes mortals de l'accident ferroviari de Còrdoba ha ascendit a 43.
Són els cossos que ja s'han aconseguit recuperar del tràgic succés. Segons la Guàrdia Civil, en queden dos per treure, encara un fet que podria donar per conclosa la recuperació de cadàvers, ja que en total s'havien presentat 45 denúncies per desaparicions. De fet, ja se sap la data per a l'homenatge d'estat a les víctimes, que serà dia 31 de gener a Huelva.
Tot això quan a Catalunya es manté suspès el servei de Rodalies després de l'accident de nit al seu pas per Gelida, que va deixar un mort, un maquinista en pràctiques de 28 anys i una trentena de ferits.
El Mossos d'Esquadra han recuperat avui a hora baixa la caixa negra del tren i han començat a investigar-la.
El sindicat que representa els maquinistes han convocat vaga de dia 9 a dia 11 de febrer per reclamar mesures que garanteixin la seguretat ferroviària després d'aquests dos accidents.
Els maquinistes de l'Arbalear decidiran demà a les 10 del matí si s'afegeixen a aquesta vaga general, una decisió que tot apunta que sortirà que sí, segons el president del Comitè d'Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca, Ricardo Mas.
Es verdad que individualmente se puede acoger cualquier trabajador en la convocatoria, pero dada la circunstancia, lo deseable es que el ámbito de representación sea cuanto mayor mejor, y imagino que es lo que va a salir de ahí.
El model turístic balear inicia un procés de canvi irreversible cap a la desestacionalització.
És el missatge que han volgut deixar clar el representant del govern balear avui a la primera jornada de Fitur que tanca portes en aquests moments. Segons el vicepresident econòmic Antoni Costa, les Illes Balears ja no creixen en quantitat, sinó que ho fan en qualitat.
Les Illes Balears creixen el doble en valor que en volum. Són capaços de créixer un 5% en valor i, en canvi, el nombre de turistes en temporada alta no creixen ni un 1%, 0,7%. I en temporada, totes les temporades, creix poc més d'un 2%.
El govern ha anunciat que aquest estiu es posarà en marxa una aplicació mòbil que permetrà veure en temps real l'ocupació de les platges.
Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Marta Sampas.
El Reial Mallorca continua preparant el partit de diumenge, Marta, contra l'Atlètic de Madrid.
Sí, el tècnic Jago Barrasate i la plantilla mallorquinista fa feina amb l'objectiu de sumar al Metropolitano la que seria la segona victòria consecutiva. Després d'haver guanyat l'Atlètic Club, l'equip ha agafat confiança i vol donar la sorpresa contra l'Atlètic de Madrid. Per diumenge, Jagoba recuperarà el lateral Pablo Maffeo i podrà comptar amb el capità Antonio Raillo a l'11 titular. Més complicat ho té Manu Morlanes, que continua recuperant-se de l'adductor, i la nova incorporació, Justán Calumbà, continua agafant el ritme de l'equip. I precisament en aquesta hora els vermells estan ben pendents del seu pròxim rival, que juga a partit de Champions a Istanbul contra el Galatasaray. De moment, l'Atlètic de Madrid empata 1-1. Quan siguin les 9, ja serà el torn del Barça, que visitarà l'Eslàvia de Praga, i els blaugranes tenen la baixa per aquest partit de Ferran Torres per lesió i de Lamin Yamal per sanció. Tampoc hi serà el nou vingut Cancelo, que no està inscrit, ni el porter Ter Stegen cedit al Girona. També a les 9 jugarà l'Atlètic Club de Bilbao, que visita el camp de l'Atalanta. Ahir també a la Champions va ser el torn del Real Madrid, que va guanyar per 6-1 al Mónaco, això gràcies a els dos gols d'Mbappé, Mastantuono, Kerer en pròpia porta, Vinicius i Bellingham. Moltes de les preguntes a la roda de premsa del tècnic Álvaro Arbeloa varen anar sobre Vinicius, que a més de convertir una diana va fer dues assistències de gol i va aconseguir que l'afició del Bernabéu el tornés a aplaudir. Sentim el que deia el tècnic del Real Madrid.
A un Vini que cuando el Bernabéu está con él es imparable, que cuando está feliz es el jugador más desequilibrante que hay, y a un Vini que si queremos luchar por todos los títulos le necesitamos, y muy, muy, muy feliz por él, ¿eh? Porque se lo merece, se merece el abrazo de todos sus compañeros, se merece la ovación que le ha brindado el Bernabéu, y creo que ese abrazo que me ha dado lo hacía a todo el madridismo, ¿no? No era tanto un abrazo a entrenador, sino como a toda la gente que le ha apoyado, que ha estado con él.
També va jugar ahir el Villarreal, que va perdre per 1-2 contra l'Ajax. I un apunt més en clau mallorquinista, perquè Dani Rodríguez finalment jugarà al Leganés, a segona divisió. Un mes i 3 dies després de desvincular-se del Mallorca, el gallec té nou equip. Tot i l'interès d'equips de primera, finalment Dani parteix a Butarque, on curiosament va marcar la temporada passada amb el Mallorca. El gallec firma fins a final de temporada en l'equip d'Igor Oca, lluirà el dorsal 9 i serà presentat divendres. La primera federació, l'UD Eivissa, ja està centrat en el partit de dissabte davant del Nàstic de Tarragona. Iago Indias, que ha passat del centre de la defensa a jugar com a pivot, creu que han d'aprofitar ara l'empenta de les dues victòries davant rivals pel play-off com són Cartagena i Múrcia. Visiten un rival ferit que acumula 4 derrotes seguides. Sentim el jugador de l'UD, Iago Indias.
Y estas dos victorias contra dos equipos de identidad pues te da esa tranquilidad, esa confianza, esas ganas de levantarte y venir a entrenar, porque estás con ilusión de ver que puede ser una segunda vuelta ilusionante. Nosotros desde el club siempre nos han transmitido confianza en el cuerpo técnico, nosotros lo hemos notado y en ese sentido hemos estado bastante tranquilos, enfocándonos sobre todo en la mejora como grupo.
Més futbol per la mare de la Supercopa Espanya femenina, perquè des de les 7 juguen les mallorquines Catacoll i Patri Jarro amb el Barça a la semifinal contra l'Atlètic Club de Bilbao. De moment, al minut 36 de la primera part, el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao empaten a 1. A la final ja els espera el Real Madrid, que va guanyar ahir l'Atlètic de Madrid a les semifinals per 3 gols a 1. La gran final es jugarà dissabte a les 7. En voleibol, la Barca de Menorca ho té ja tot preparat per afrontar demà els quarts de final de la Copa de la Reina. Les vigents campiones han viatjat avui a Tenerife, seu de la competició, i allà cercaran contra l'MB de Lugo guanyar i passar a les semifinals. Ja van guanyar el seu rival fa uns mesos per 3-16-0 i jugaran, com deien, demà aquest quarts de final de Copa de la Reina, demà a les 5 de l'hora baixa. L'entrenador de l'equip menorquí, Pep Llorenç, confia a les totes en el seu equip.
El primer és això, MB, és un equip que respecta altres temporades, està fent una gran temporada, sempre havia estat un equip més de semitja taula per avall, ara pues, s'ha classificat per la Copa, és un equip amb molt bona dinàmica, amb gran potencial ofensiu. El foc principal està en el nostre rendiment i també confiem i creiem que si el nostre rendiment és correcte podem superar aquesta eliminatòria.
El tècnic de la Barca Menorca diu que han hagut de cercar alternatives al joc.
Hem tingut d'ajustar aquestes dues setmanes coses tècniques i tàctiques que mos han plantejat el resto d'equips que fins ara no mos havien plantejat. Al final, aquí l'estudi de rival és molt ampli per part de tothom i nosaltres hem tingut de cercar aquestes dues setmanes alternatives en el nostre joc perquè creien que mos havien pressionat molt des de la defensa.
En bàsquet, el Fibui Mallorca ha anunciat avui el fitxatge del jugador mallorquí Falou Niang. El pivot, després de jugar i ascendir la temporada passada amb el Palmer Bàsquet, arriba ara procedent del Mataró de la segona FEB. Niang ve a substituir a la posició de 4 Loic Menush. I en tenis, Jaume Munà cercarà demà matí classificar-se per la tercera ronda de l'Obert d'Austràlia contra Casper Ruud. El tenista de Santanyí, que dilluns es va desfer del txec Dalibor Zbrina, es veurà les cares ara amb el 13 del món, com dèiem, Casper Ruud. Serà la segona ocasió que el mallorquí i el noruec es creuin a Austràlia. El 2022 s'enfrontaren a primera ronda i va guanyar Ruud. En el balanç global de 6 enfrontaments, Munà només n'ha guanyat un. Demà intentarà perllongar les bones sensacions per donar la sorpresa amb tenis, posant punt i final a la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Diumenge, a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears.
Gol del Porreres!
I a primera divisió, tota l'emoció des del Metropolitano del partit Atlètic de Madrid-Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube Nivetres.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic.
Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7:43, el Parlament Europeu ha paralitzat l'aprovació del polèmic tractat entre la Unió Europea i Mercosur. L'Eurocambra ha votat a favor de remetre el pacte al Tribunal de Justícia Europeu, com havia sol·licitat l'Esquerra parlamentària. A la pràctica, aquesta decisió suposa que queda frenada la decisió de l'acord. La moció que ha aprovat la cambra qüestiona si l'acord amb Mercosur és compatible amb els tractats de la Unió Europea. L'entrada en vigor de l'acord, la signatura del qual les dues parts escenificaren dissabte passat al Paraguai, podria retardar-se ara fins d'aquí a 2 anys. Després d'haver sabut el resultat de la votació, la Comissió Europea ha lamentat la decisió de la cambra comunitària. Diu que les qüestions que plantegen els eurodiputats ja han rebut resposta. L'acord havia generat protestes aquests darrers mesos sobre el que els pagesos i ramaders consideren una competència deslleial pel que fa a l'entrada de productes agroalimentaris de l'Amèrica Llatina a Europa.
I segons Unió de Pagesos, l'acord entre la Unió Europea i Mercosur s'hauria de refer per complet, asseguren. El sindicat agrari posa l'èmfasi amb els estàndards de qualitat que ha de passar a la producció agrària d'Europa. Així ho explica Joan Gueà, coordinador d'Unió de Pagesos.
I per nosaltres és una bona notícia. El que voldríem és que se repensés i l'acord se refés completament. Si un producte produït aquí no pot tenir residus d'aquests, perquè quan no en ple dels productes no tindrà residus, nosaltres no volem que estiguin de fora, tampoc els atenguin.
I els avisos per mal temps i fort vents es mantenen fins demà a bona part de l'arxipèlag i fins divendres al sud i llevant de Mallorca. Precisament com a mesura preventiva, l'Ajuntament de Manacor mantindrà tancades 4 platges del municipi al Manco fins demà pel fort onatge.
Es tracta de les platges de Porto Cristo, de Cal Anguila, Cal Amandia i també de S'Estany d'en Mas. La policia local avui ha inspeccionat aquesta zona de les passarel·les i zones de jocs infantils de la ronda del matí per valorar possibles desperfectes. El consistori demana extremar les precaucions i respectar la senyalització i el tall de trànsit.
Les intenses pluges que han deixat la borrasca Harry a les Balears han obligat també a tancar el trànsit la carretera d'Escobells a Cala Llentrisca, Sant Josep de Satalaia, per mor d'esllavissades.
Només hi poden accedir els veïnats i la policia local ha col·locat cartells informatius, tanques i senyalització per advertir del risc i delimitar-ne l'accés. El consistori assegura que segueixen fent feina per garantir la seguretat a la zona, supervisen els punts afectats i coordinen les actuacions necessàries per restablir les condicions habituals tan aviat com sigui possible.
A causa de la borrasca, la mà ha engolit la platja de Talamanca i ha arrossegat la Posidònia que protegeix l'arena.
També ha destrossat la passarel·la que ja estava malmesa per anteriors temporals. No es preveu que pugui estar reparada fins a banda l'estiu. La mà ha engolit l'arena i la tempesta ha arrossegat les restes de Posidònia que protegeixen l'arena. Aquest que sentireu ara, Jordi Griver, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Eivissa.
I, clar, arrossega tota l'arena, que s'haurà de regenerar d'alguna manera, malgrat que nosaltres posàvem tota la barrera de Posidònia, que serveix per això, per retenir l'arena, pues, és cert que ens hem vist afectats amb això i ara hem de veure com ho reposam i tornem a la normalitat.
Com dèiem, l'Ajuntament de Sant Josep de Satalaia ha tancat la carretera d'Escobells en el punt de l'accés a Cala Llentrisca. Romandrà així fins a nova ordre, mentre consideren que existeixi perill i de moment només hi podran accedir els veïns. Paral·lelament, l'Ajuntament prepara un projecte per assegurar el ferm de la via, molt malmès després dels episodis de pluges dels darrers mesos. Esther de Miguel.
La tempesta Harry ha tingut el mateix efecte a Escobells que varen tenir les pluges de setembre i octubre, esllavissades de terra i pedra que han acabat a la carretera i el mur de contenció de la via desfet en alguns punts. Els veïns d'uns 4 habitatges directament no poden accedir a les seves llars en cotxe, ho han de fer a peu i després d'en retirar pedres, ja que pel camí a casa seva han desaparegut. El consistori prepara ara un projecte per assegurar i apuntalar el paviment. Vicent Torres és regidor d'Obres de Sant Josep.
És un projecte que està fet, l'expedient està llest per portar
a contratació i en aquest cas entrarà per urgència, no?, en la tramitació, i una vegada que estigui adjudicat, pues, ho farà l'empresa. El tèrmit d'execució, pues, aproximadament uns 3 mesos.
Pel que fa als talussos, asseguren que la seva contenció és responsabilitat dels propietaris dels terrenys. És de 9 torres.
De planificació es vegi de quina manera es pot actuar per assegurar aquests taluts, no? O sigui, en principi, obligant a la propietat privada, i si la propietat privada al·ludeix a que no té mitjans per fer-ho i tal, doncs a veure de quina manera les administracions públiques poden actuar o cooperar amb la propietat privada perquè això es pugui donar a terme.
Els veïns de la zona reclamen solucions urgents per un problema, el dels despreniments que pateixen regularment.
I a la costa nord de Menorca, el port de Senija queda desert de barques. Els usuaris han retirat tots els llaüts per recomanació legal després que el Ministeri els ha sancionat una vegada més. Exel Camarasa.
L'ordenació de tota la zona fa temps que està pendent i de moment el Ministeri es resisteix a concedir la gestió d'aquest històric port de la costa nord. Bep Riudaveig és el president de l'Associació d'Usuaris de Senija, que aplega 35 membres.
Nosaltres ara ens hem recomanat que fins que el nostre expedient no estigui resolt, retirar les embarcacions, i així ho han transmès als usuaris, i els usuaris això ho han aplicat, perquè realment tothom és conscient de que les coses s'han de ser ben fetes.
I és que tant aquesta entitat com el govern han sol·licitat la concessió d'aquest port. El Ministeri, però, exigeix garanties, sobretot mediambientals, perquè es tracta d'un entorn amb un elevat grau de protecció. De fet, recentment el govern central ha presentat un seguit de deficiències al projecte de ports de les Illes, entre aquestes, que s'elimini un dels pantalans previstos. Quico Villalonga és el director general de ports.
Bueno, se ha solicitado la concesión. Dijeron que presentáramos un proyecto medioambiental y nos han requerido que solucionemos una serie de deficiencias, que hay dos folios de deficiencias. És un espacio muy protegido.
La intenció de ports és que la gestió de la zona continuï en mans dels usuaris. A hores d'ara només hi queda una barca, a Senija, que està previst que es retiri els propers dies i es desconeix quan podran tornar a la mà.
I la plataforma en defensa dels Bellaombres, formada per associacions de veïnats i entitats ecologistes, exigeixen a l'Ajuntament de Palma que no es dugui a terme cap intervenció a la plaça on es varen entelar 17 exemplars de Bellaombres sense que hi hagi participació ciutadana. La plataforma denuncia que ja s'hi han començat les feines i que l'hermetisme i la falta de transparència per part del consistori, diuen, continua. Marta Puyalto.
Màxima preocupació de la plataforma en defensa dels Bellaombres, que denuncia obscurantisme per part de l'Ajuntament de Palma. Reclamen una reunió urgent amb el batlle Jaime Martínez perquè li exigeixen que no es dugui a terme cap intervenció a la plaça Llorenç Villalonga sense un procés real de participació ciutadana. Reclamen un bosc a dalt Murada. És Edita Navarro, de l'Associació de Veïnats de la Calatrava.
Volem un bosc urbà, no una plaça enjardinada. Un bosc que sigui referent a nivell europeu i no una plaça per omplir-la de terrasses.
Una vegada més han denunciat la negativa de l'Ajuntament de facilitar els informes tècnics que van avalar la tala i la celeritat en la qual es va dur a terme. Asseguren que no s'aturaran fins que no es compleixin les seves reivindicacions. És Nina Parrón, de l'Associació de Veïnats de Can Amunt.
Hasta no conseguir hablar con el alcalde y que consigamos que esa plaza sea la plaza que quiere el vecindario, el que vive allí, el que pasea por allí, el que lo habita, no vamos a parar.
Membres de la plataforma han elaborat un informe tècnic que contradiu l'elaborat pels experts municipals, un informe que, de moment, no s'ha fet públic. Margalida Ramis, del GOP.
És un contrarrelat en el que ha donat l'Ajuntament, molt fonamentat des del punt de vista tècnic. Ells valoraran quin recorregut li donen de, com a mínim, exigir responsabilitat damunt l'estatal.
Recordem que els 17 Bellaombres es van talar perquè, segons el consistori i amb l'aval judicial, estaven malalts i suposaven un risc per als vianants.
I un jutjat de Palma ha sentenciat que el conegut com a Camí d'Escabàs coneix a l'heroi Bunyola és de domini i ús públic.
Desestima d'aquesta manera la demanda de la propietat presentada contra l'Ajuntament de Santa Maria per la inclusió l'any 2014 del camí a l'inventari de béns municipal de titularitat pública i ha assegurat que el camí havia estat privat des de temps immemorials. Més tard, l'Ajuntament de Bunyola es va personar i ho va fer de manera voluntària.
Falten 8 minuts per arribar a les 8 del vespre amb més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha aprofitat la seva intervenció al Fòrum Econòmic Mundial de Davos per carregar contra Europa.
Ha criticat les polítiques d'energies verdes i també la crisi migratòria davant els líders polítics i empresarials d'arrel del món. Diu el líder dels Estats Units que...
The USA is the economic engine on the planet.
Assegura Trump que els Estats Units són el motor del món i quan esclata el món sense explota. M'encanta Europa, ha dit, i vull que Europa li vagi bé, però no va en la direcció correcta.
Tot això en un fòrum marcat per la voluntat de Trump d'apoderar-se de Groenlàndia i en què hi ha tornat a insistir, però aquesta vegada ha descartat l'ús de la força per a quedar-se en l'illa danesa. Davant tot, França ha sol·licitat un exercici militar de l'OTAN a Groenlàndia, al qual està disposat a contribuir. I avui, hora baixa, també ha intervingut el president de l'Argentina, Javier Milei, que considera que el món ha començat, diu, a despertar en al·lusió al triomf dels candidats de la dreta i l'ultradreta, i ha defensat que el socialisme sempre acaba malament.
Sin ir más lejos y más allá de los continuos desastres causados por el socialismo durante el siglo XX, vemos los daños aberrantes causados en Venezuela.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha decidit no assistir-hi després de l'accident ferroviari d'Adamuz. El ministre espanyol d'Economia, Carlos Cuerpo, ha dit que Europa defensarà el dret internacional per sobre de tot.
Europa tiene los mecanismos necesarios para responder a cualquier tipo de amenaza y que todas las herramientas están sobre la mesa y que efectivamente responderemos si es que es necesario, esperando que no sea necesario.
I de la plana estatal, el sotsdirector d'emergències de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, va estimar entre 200 o 300 persones mortes la nit de dia 29 d'octubre del 2024, el dia de la Dana, i així li va fer saber a l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, aquell mateix vespre.
Això és el que recull la seva declaració del passat 17 de desembre com a testimoni davant la jutgessa de Catarroja, que investiga la causa penal de la Dana. Finalment, va haver-hi 230 víctimes i a les 11 del vespre es va activar el protocol de múltiples víctimes.
El rei Felip VI ha commemorat a Estrasburg el 40è aniversari de l'adhesió formal d'Espanya juntament amb Portugal a la Unió Europea.
El monarca ha defensat un projecte de convivència que fa que tots els ciutadans siguin més lliures i forts, ha assegurat. Segons Felip VI, aquest projecte no es pot donar per fet en un temps foscos que requereixen que Europa es mantengui com un referent ètic i també polític.
Señorías, los tiempos que corren nos recuerdan con demasiada frecuencia que la fuerza sin principios equivale a la barbarie y que los meros principios sin acciones que los respalden conducen a la frustración y al desencanto.
Salut Pública de les Illes Balears disposarà d'un aparell pioner per millorar la mobilitat dels infants amb discapacitats motrius. Ens referim a un exoesquelet pediàtric amb què es dotarà el servei de valoració i atenció primerenca. Serà el primer d'aquestes característiques a l'arxipèlag i s'espera que cada any se'n puguin beneficiar 50 i 70 infants d'entre 3 i 10 anys.
Cada jove que faci teràpia amb aquest dispositiu ho farà durant un període de 3 mesos. El primer és a beneficiar-se'n. De fet, ja començaran aquest mateix dilluns que ve. Cada sessió durarà entre 45 minuts i una hora amb una teràpia personalitzada per millorar la mobilitat dels pacients amb problemes motrius com els derivats de la paràlisi cerebral, l'atròfia muscular espinal. És el que ofereix el tractament amb un exoesquelet que garanteix una millor autonomia i qualitat de vida. Així ho explica la consellera de Salut, Manuela García.
Muchos de estos niños tienen espasmos, tienen situación de contracturas que pueden disminuirse con el exoesqueleto.
Segons els estudis fets per Marci Bionics, que és l'empresa que ha creat aquest aparell, el tractament que es desenvoluparà en el Servei d'Atenció Primerenca de les Illes permetrà als usuaris tenir beneficis en la seva capacitat motriu al cap d'un any que hagin fet teràpia. A més dels avantatges en l'àmbit motor, també facilita el benestar emocional i una millor comunicació i relació amb els altres. Nacho Barrera és el director comercial.
Realmente lo que estamos un poco es intentando replicar lo que pasaría en un desarrollo normativo, es decir, si no hubiera discapacidad, ¿qué estarían haciendo los niños? Pues lo normal es cuando un niño ya aprende a poder voltearse y poder gatear, lo primero que hace es explorar. Entonces lo que hacemos es ofrecerles juegos y ofrecerles actividades que simulan esa exploración, y lo que les hacemos es crear todas esas situaciones en las cuales, de una manera natural, el neurodesarrollo se produce.
Serà el mateix pediatre qui haurà d'indicar quan l'infant pot fer la rehabilitació, i després l'equip de fisioterapeutes i terapeutes ocupacional del centre durà a terme la teràpia amb el robot, per la qual cosa han rebut una formació prèvia. Ja un calendari de sessions que comença dilluns que ve i s'han detectat 10 possibles usuaris. Aquest aparell, l'exoesquelet pediàtric, és un projecte d'atenció integrada entre salut i benestar social, ha costat més de 209.000 euros i es preveu que s'utilitzi per entre 50 i 70 pacients cada any.
Dos minuts per arribar a les 8 del vespre, moment per la cultura.
A través del cristal y al otro lado la flor oscura de tu recuerdo. Le metí una pedra y me puse la flor pegadita en el pecho. Al arroyo me fui y en la orilla la ve con la flor mi secreto.
I aquest que sentim actuaran els gremis serà dia 23 de març.
Es tracta de la seva gira actual i ens referim al grup Derbi Motoretas Burrito Cachimba. És una de les bandes més singulars del panorama estatal que durà el seu inconfusible univers sonor a la capital de les Illes Balears. Una mescla de rock psicodèlic, flamenc elèctric i actitud dels anys 70 els ha convertit en un referent d'aquesta escena alternativa. Com dèiem, les entrades ja es poden comprar tant a través dels canals habitual de venda anticipada com també a la web del gremi.
I per la mare de projectes culturals relacionats amb les relacions afectives. Avui ens fixam en el curtmetratge Teens, que per primera vegada forma part del cicle de cinema Ulls de Dona.
Hi han participat una cinquantena d'estudiants de diferents instituts de Palma, d'Inca i de Manacor, i avui han assistit a la projecció de les seves cintes. El relat fílmic els ha permès abordar temes com l'autoestima, la inseguretat o el malentesos. Un procés complicat, però que també els ha aportat molt. Així ho explica una professora de l'Institut d'Inca que ha participat en aquesta iniciativa.
Que era un poc de donar un altaveu fora de TikToks i fora de xarxes. Els adolescents trobaven que era molt important.
El procés els ha fet molta il·lusió, sobretot per lo desconegut per ells, que és...
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 21 de gener, en què les conseqüències de l'accident de Còrdoba són protagonistes encara de l'actualitat. Els maquinistes han convocat vaga a tot l'estat de dia 9 a dia 11 de febrer per reclamar mesures que garanteixin la seguretat ferroviària després dels dos accidents, aquest de Còrdoba i el de nit passada a Barcelona. Maria Eugènia Quegles.
El ministre Òscar Puente ja ha dit la seva al respecte, ha lloat la feina dels maquinistes, assegura que ningú com aquest col·lectiu sent la camiseta del sector com ells, però els avisa que aquest no és el camí. Això sí, els convida a parlar i pactar el millor pel tren.
Nosotros entendemos el estado de ánimo de los maquinistas y lo respetamos. También entendemos sus reivindicaciones, ¿no? Reivindicaciones que pasan por mejorar... la operativa ferroviaria en España, ¿no? Lo que no compartimos es que la huelga general sea la mejor forma de vehicularlas, y para ello lo que vamos a hacer es trabajar con ellos para buscar un acuerdo.
Els maquinistes de Balears decidiran demà a partir de les 10 del matí en una reunió si s'afegeixen a la vaga general anunciada pel Sindicat Espanyol de Maquinistes a tot l'estat després d'aquestes dues tragèdies.
El comitè d'empresa dels serveis ferroviaris afirma que viatjar en tren a Mallorca és segur. Així i tot, a la trobada s'examinaran l'estat de les infraestructures, com afecta la seguretat, i es recopilaran els principals problemes en què es troben els maquinistes històricament. Ricardo Mas és al presidente del comité.
Ha habido conatos y cosas que nos suenan muy similares a la península. Ya puedo hablar de vibraciones. Bueno, o sea, lo que pasó ayer en Cataluña, aquí ya nos pasó, con el accidente en Sineu. Un muro mal ejecutado, una chapuza que cayó a la vía y descarriló el tren. Eso sí nos ha pasado. Tener vibraciones o roturas de carril y denunciarlas cuando pasan los maquinistas y tener que esperar a que tenga una respuesta un día, dos días, tres días.
Mas es refereix així a un accident que es va produir a prop de l'estació de Sineu l'any 2010 en què el maquinista va resultar ferit greu amb una invalidesa per mort d'una esllavissada. Precisament una esllavissada és el que va provocar l'accident d'ahir a Barcelona, al seu pas per Gèlida. Un tren de Rodalies va descarrilar i va morir el maquinista amb pràctiques de 28 anys i una trentena de ferits també varen resultar en aquest sinistre. Els Mossos d'Esquadra han recuperat avui hora baixa la caixa negra del tren i han començat ja a investigar-la. I el model turístic balear inicia un procés de canvi irreversible cap a la desestacionalització.
És el missatge que han volgut deixar clar el representant del govern balear avui a la primera jornada de Fitur, que tanca portes en aquests moments, fa un poquet més de mitja hora. Segons el vicepresident econòmic, Antoni Costa, les Balears ja no creixen en quantitat, sinó en qualitat.
Les Illes Balears creixen el doble en valor que en volum. Són capaços de créixer un 5% en valor i, en canvi, el nombre de turistes en temporada alta no creixen ni un 1%, 0,7%. I en temporada, totes les temporades, creix poc més d'un 2%.
I el dia també està marcat per una notícia econòmica d'àmbit internacional. L'Eurocambra ha paralitzat l'acord de la Unió Europea amb el Mercosur.
En una votació molt ajustada ha enviat la polèmica pactada a la justícia europea perquè revisi si és compatible amb els tractats comunitaris, una mesura que podria retardar anys l'entrada en vigor de l'acord comercial